A Ràdio Maricel, a cel obert.
Total, que de les 45 edicions que porta el torneig, en Francesc González en porta unes quantes, no totes, però unes quantes a les seves espatlles. Francesc González, bon dia, bona hora.
Bon dia, Pitu.
Quantes en portem?
Pues quasi 25.
Quasi 25. Déu-n'hi-do, des dels 90 i...
Del 94 al 95, més o menys.
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Bé, ho repetirem una vegada més, el torneig més antic
de Catalunya, amb la seva modalitat de nou rondes consecutives.
Dels que es fan i es desfan,
Sí, sí, sí. Sobretot dels que es fan.
I que no es desfaci mai.
No, 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 esperem que no, esperem que no.
Jo ara li preguntava al Francesc quants jugadors, més o menys, podria aplegar a l'edició d'enguany.
Bueno,
i m'estaves línia... parlant d'uns 200 i escaig.
Sí, en la línia de les darreres edicions.
Sí.
L'any 2017 va marcar un punt d'inflexió. Vam fer un salt qualitatiu de 180 jugadors a 200 i escaig, fins a arribar a un top d'inscripció de 230,
sí,
que allò va ser una cosa fora del normal, però bueno, ja el 18 vam fer 220, per tant, ja hi ha hagut un punt d'inflexió, no? I ara aquest any portem ara 200 i alguna cosa, i normalment la idiosincràsia espanyola i catalana, vull dir, s'apunta a l'última hora, no? Llavors esperem que en aquests últims dies, jo crec que una vintena més s'apuntaran. Estarem sobre els 220.
Podem afirmar tranquil·lament, Francesc, que l'Open a dia d'avui està en el seu millor moment?
Bueno, jo crec que sí, jo crec que té molt bona salut, vull dir, és un torneig que està molt, molt consolidat, és un torneig que és apreciat, la gent, hi ha un percentatge alt de jugadors que repeteixen cada any, la marca Sitges, evidentment, hi juga molt, El torneig es fa en un lloc que és molt emblemàtic, i jo penso que la gent està contenta i per això tornen, no? Jo penso que sí, que està en un moment bo, sempre es pot millorar, tenim un problema d'espai, que això ens limitarà en el futur, si això segueix tendent, perquè boca a boca saps que funciona, llavors clar, aquests jugadors en parlen amb els que com els seus clubs de procedència i normalment arrosseguen més gent l'any següent, però arribarà un moment que tindrem un problema seriós per ubicar jugadors, perquè vull dir, ara ja vam des de fa dos anys disposem de les sales de dalt de l'entitat, però clar, l'entitat és la que és i a les sales que té, no? Vull dir, llavors, clar, vull dir, tenim un moment en el que això ens limitarà, no sé què haurem de fer llavors.
Això té, crec que dues solucions. Una, limitar el nombre d'inscrits. Dos, buscar alternatives.
Limitar el nombre d'inscrits no és mai una bona solució.
Doncs descartem-la.
Hauríem de buscar alternatives.
Alternatives.
I quan ens repita el zapato ja mirarem a veure què fem, no? Però evidentment, jo penso que el torneig de Sitges pot créixer encara.
Clar, alternativa seria, com es diu en aquests casos, descentralitzar el torneig.
I
probablement dur-lo en un altre espai que no fos el Prado. Entenem-nos.
Sí, el que passa que, clar, ha de tenir vistiplau de la Junta Directiva del Prado, perquè no crec que vulguin que un entoneig d'aquesta envergadura i que és una de les esdeveniments estrella de l'any, doncs vull dir marxa de l'entitat, que encara que sigui per problemes d'espai, no? Jo suposo que encara buscaríem, agudiríem l'ingenio, com es diu, i buscaríem una solució.
Bé, no caldria marxar, vull dir,
casa,
el torneig probablement es podria seguir fent a l'entitat, però...
Sí, el que passa que,
un altre
que
espai...
passa que fraccionar, això és complicat pels àrbits, per la transmissió, és una mica complicat.
Jo
crec que, a veure, físicament sí que està sempre, no estan tots al mateix lloc, però sí que estan al mateix edifici. Llavors, el desplaçament dels àrbitres ha de ser àgil, si tenen que sortir al carrer i anar no sé on, vull dir... Però bueno, vull dir, tot és qüestionable, no? Vull dir, el que no farem és limitar inscripcions, això per descomptat.
Beneït problema, no?
Vull tenir un problema. Llavors jo penso que parlant amb la Junta doncs hauríem de buscar solucions imaginatives que ara no ens han plantejat, però que evidentment si la cosa arriba aquí, arriba aquest extrem, ho haurem de plantejar amb ells.
Quina diries, Francesc, que és la principal característica o el principal atractiu que té l'Open de Sitges?
Bueno, l'Open
de
Sitges...
De cara als participants.
Jo penso que l'Open de Sitges és un lloc que és un lloc molt maco, la gent s'hi troba a gust. La gent acostuma...
És a dir, ho deies abans, la marca Sitges, per ser, ja una miqueta...
Acostuma a venir en família, sí. Això també, doncs clar, és una cosa d'això que ells poden prendre. El torneig, pròpiament dit, jo penso que els cuidem, els tractem bé. Vull dir, ells estan a gust, vull dir, jo penso que sempre se'n van... Aquest any farem una enquesta per col·laborem amb la Diputació de Barcelona, en la qual farem un refresc de l'opinió dels jugadors, i jo penso que aquesta... Jo penso que és un torneig fort, també hi ha una tipologia de jugadors que volen jugar amb gent bona, llavors, vull dir, això també els anima, vull dir, perquè si no, si tenen que jugar amb un, dos o tres forts, i els altres són com ells, vull dir, no tenen tanta il·lusió. O sigui que jo diria que la qualitat del tracte que fem amb ells i la duresa esportiva del torneig.
És a dir, bon tracte, bon nivell.
Bon nivell i bon tracte. Si tenim que resumir un dues paraules...
Dos grans aspectes que...
Aspectes a tenir, sí. Mm-hmm. Després, per exemple, hi ha jugadors que estiuegen aquí, això és cap problema, i hi ha jugadors que es desplacen i durant cada dia. També està molt ben ubicat físicament, això també és molt còmode per ells, perquè de l'estació allà són 100 metres, uh-huh, mal comptats, i vull dir, això també, tots són petits detalls que pots dir, bueno, però és que això és el no, però hi ha una cafeteria al costat, hi ha una sala d'anàlisi, que és una sala d'anàlisi molt, molt acollidora, pots anar al jardí, pots anar, ja, vull dir, dins del mateix el bar, vull dir, facilita el joc, facilita l'estància, facilita l'anàlisi, facilita amb una poca paraula el venir a jugar aquest torneig, no? Vull dir.
Per tant, amb tot això que expliques i llevat una miqueta d'aquests petits problemes d'espai que deies al mm-hmm principi de la conversa, Francesc...
Ara per ara no és un problema, però pot arribar a ser-ho.
Entre cometes, diguem-ho així. Mm-hmm. Què es pot fer amb un torneig que ja està consolidat no 100%, sinó 200%? És a dir, cap a on va el torneig o cap a on hauria d'anar... Es pot encara donar-li un tom?
Se li pot donar un tom que també aquesta línia no l'hem pogut explorar molt, i és anar cap a un festival. O sigui, què és un festival? Un festival és una sèrie d'activitats que envolten una central, que en aquest cas seria el torneig, i que, per exemple, doncs, acullen esdeveniments que farceixen una mica el torneig en si, per exemple, entrevistes, per exemple, conferències, per exemple, sessions de partides simultànies, sessions de partides ràpides. El que passa és que aquí tenim un problema, que és que el jugador que ve està molt diversificat. O sigui, no està ubicat allà al Prado. Està ubicat en els hotels que hi ha per Sitges.
Sí.
A diferència del Songway, que en el Songway tenim tot allà.
Sí, està tot.
Llavors, aquestes activitats tu les fas dirigides al jugador que està vivint a Sitges aquests dies. No pel jugador que ve, perquè el jugador que ve, si ve i va, és que treballa o és que no està per la labor. No? Llavors, has de tenir-ho, has de fer activitats en que el jugador aquest que està a Sitges deixi d'anar on teniria per allà a la platja o i es desplaci a venir expressament allò, no? Clar, tot és relatiu, perquè si tu portes aquí un jugador en primera espasa, doncs el ganxo d'aquest jugador ja faria que segurament molts jugadors vinguessin, no? Vull dir, s'hauria d'estudiar, no?
És a dir, perquè ens entenem, és un festival...
Ara no és un festival.
No, vull dir, que és un festival, per exemple, el fet que un Open... se'l pugui dotar d'altres activitats que s'escapen
pròpiament
de la competició, en aquest cas.
Per exemple, simultanis, hi ha anys que les hem fet.
Conferències, hi ha una miqueta el que ja es fa al Festival Sangway.
Sí, el que passa és que el Festival Sangway, a part que és un festival top, vull dir, a més allà, estar a l'hotel allà i tenir gran quantitat de sales i espais oberts pels jugadors...
Clar, dona un ampli marge. Donen
unes possibilitats tremendes, no? Vull dir, llavors, clar, és diferent, no? Aquí hauríem de buscar espais, que ja n'hi ha, però el problema, el ganxo seria fer que els jugadors que no estan allotjats allà a la vora, que estan diversificats per Sitges, deixin una estona d'anar a l'hotel i vinguin allà, no? Algun any hem fet simultànies, però vull dir, per aquest any no hem trobat cap mestre que pugui estar interessat en fer-les, no? Uh-huh. Però també, per exemple, una cosa que agrada molt són les partides ràpides, sobretot nocturnes, que és una cosa novedosa que fa molta gràcia. Però clar, si el jugador ha d'acabar a la una i se'n té que anar a Barcelona, malament. Si el jugador té que anar a la una i se'n té que anar al Terramar o al Songway, doncs malament també. Vull dir, té que ser... clar, per la tarda no les pots fer perquè estàs jugant a la competició.
Uh-huh.
Llavors, clar, hauria de ser algo que... Però clar, el jugador no es desplaçarà a fer les partides nocturnes perquè, vull dir, o acabaria molt tard i no li compensa el anar allà expressament, o bé és el jugador que viu fora, que va i ve, i que tampoc vindrà.
Per tant, com veuen, tot té pros i contres, eh?
Sí, tot té pros i contres. Fer-lo, convertir-lo en un festival, es pot fer dotant-lo de certes coses. Per exemple, en unes simultànies, aquest any no hem pogut fer-ho, però hi ha alguns anys que les hem pogut fer. Això seria viable. Si el primer espasa que es dona és bo. Si és bo i te ganxo, llavors la gent està interessada i ve.
Clar.
Però llavors aquest seria un efecte que contrarrestaria el problema de tenir la gent repartida per Sitges. No? Uh-huh. Una altra cosa que es pot fer són conferències. Conferències simultànies sempre depèn del que les fa. Vull dir, si el que les fa, per exemple, l'any passat, el Sangui les va fer dos jugadors, un Romanichin, que és un jugador d'una institució, una leyenda, i que el seu nom sol ja arrossega jugadors, tot i que ells tenen l'avantatge, quan fem allò allà, tenim l'avantatge que és a l'hotel mateix, estan tots els llotges allà, o els que vindran, no? Llavors és molt diferent. No? Però bueno, un jugador que sigui un GM, que avui en dia n'hi ha molts, però que no sigui carismàtic, ja no costa tant a la gent. No?
GM, per aquells que no ho sàpiguen, és gran mestre.
Gran mestre, molt bé, pitó. Un gran mestre, eh? És la deformació dels escacs,
sí, sí,
no?
Sí, sí.
I un gran mestre. O sigui, té que ser un jugador, bo, si tu fas una conferència de futbol i ve el jugador crac del Levante, no és el mateix que si ve el Piqué o si ve el Messi, no?
És obvi.
Doncs això és el mateix, no? Uh-huh. I amb la simultània es passa el mateix. Un jugador, o una conferència o una simultània, és una cosa probablement que podia fer-se al Prado, perquè tenim una sala de joc per les simultànies i segur que trobaríem un espai per fer la conferència, però ha de ser un jugador bo. I si ve un jugador bo, t'has de rascar la butxaca. Llavors tenim el pressupost que tenim i no és tan fàcil, no? Vull dir, perquè trobar un sponsor que t'esponsoritzi això, aquí a Sitges és complicat, perquè vull dir...
Al final, Francesc, tot és allò de pensar que tot val diners.
Tot val diners. I quan més bo és la persona, quan més ambiciós el projecte, més t'has de ficar la mà a la butxaca. Llavors, clar, no és.
Perquè en premis, així, a grosso modo, Francesc, l'Open, que
entre 4 i 5.000.
Entre 4 i 5.000 euros.
No arriba, més aviat, passa una mica de 4.000.
Dintre de l'escala dels Opens...
No és dels punters. Vull dir, hi ha uns mínims per estar al circuit, que els superem, però no és una quantitat realment important com perquè la gent vingui només per això.
Per tant, evidentment, ara ho deies, els jugadors que venen a Sitges no venen pas perquè hi ha una dotació econòmica important.
Hi ha de tot. Hi ha jugadors que venen per guanyar el títol. I aquest sí que és amb... Bueno, 1.000 euros tampoc és cap tonteria, no? Vull dir, per no dies de...
Una bona picossada.
No dies de treball. 1.800, vull dir, són quantitats, vull dir, bueno, no són meravelles, però bueno, també estàs allà divertint-te i són...
Menys d'una piedra, que diuen.
Menys d'una piedra. Mm-hmm. Llavors, aquests, hi ha un grupet selecte que van buscar els premis grossos, no diguéssim. Hi ha uns altres que tenen una cosa que diem trams d'elo. O sigui, hi ha jugadors que mai arribaran a guanyar això, però sí que poden guanyar un tram. Un tram vol dir que el primer classificat entre jugadors de d'ELO, 2.200 i 2.100, per exemple.
Sí.
Aquest 100 ja has de guanyar, has de quedar primer, només en aquest grup, no només en el torneig. I aquest també té un premi, també és un premi tan quantiós com l'altre, però bueno, també és un premi. I llavors hi ha un continent de jugadors que va a buscar això. Hi ha altres que van a fer ELO, a buscar ELO, tu saps l'ELO perfectament, és el handicap, no?
Sí.
Llavors aquests van dir, escolta, jo vull jugar, a veure si enganxo un tio d'aquests i punto i faig, no sé, 50 punts de telo de millora en el meu rànquing, no? Vull dir, hi ha altres que venen perquè els agrada els escacs i ja saben que no fotran res, però bueno, venen aquí, es banyen i van a la família i juguen escacs. O sigui, hi ha tota una diversificació d'interessos en l'Open aquest, no? I, bueno, i en general, en tots els que fan, no? Vull dir.
Pel que fa a la procedència dels participants, un any més, Francesc, tindrem una bona representació de d'escaquistes de la Índia.
Sí, jo sembla que ja serem un club de l'Índia, eh? Sí, sembla que això, estiguéssim ubicats a Bombay, seria perfectament vàlid per poder...
Hi ha alguna explicació? O...
No. Bueno, aquests indis no només venen a Sitges, aquests venen a fer el circuit. És a dir, a la Índia es dona un fenomen molt, molt curiós, i és que ells veuen els escacs com una manera de sortir de les coses que tenen al seu país, que estan allà soterrats i no poden, no? Uh-huh. Els escacs és una manera de sortir d'allà, no? Vull dir, i de millorar i sortir del país i tal. Llavors, hi ha la Federació Índia empreses mecenes que, amb una estructura d'entrenadors important, seleccionen jugadors. I llavors aquests jugadors han de millorar-lo, han de guanyar, han d'anar destacant, però la lluita és feroxa, perquè aquesta gent, clar, vull dir, pensa que és una lluita entre ells, perquè només el millor l'any següent, sol que no hagi donat resultats, ja es queda fora.
Però són bons, no, aquests?
Bueno, són bons dintre d'un ordre, vull dir, però ja. n'hi ha de tot, no? Però vull dir
m'imagino.
Que, però, per exemple, un indi que tingui, per exemple, 2.200 d'ELO, que és un ELO, que està bé, però no és un ELO meravellós, com aquest, en vindran, no sé, d'aquests 26 que tenim aquest any, millor aniran 10, 10 o 11. Perquè aquests deien, entre ells mateixos, s'estableix una competició, que clar, que d'aquest, al final de la temporada, sobreviuran, no sé, 3 o 4. Els altres quedaran fora, seran canviats per uns altres. I això llavors ells venen aquí únicament a competir. no gasten res, dormen d'aquella on poden, ells venen a competir, a fer-lo, a destacar, a pujar-lo. Llavors aquests doncs, juguen Sitges, juguen Sant Martí, juguen Barberà, juguen tot. Llavors, clar, això els tenen aquí durant dos mesos.
Com es diu en aquests casos, francès, van per feina.
Van per feina. Aquests, curiosament, el Sangway es donava la paradoxa de que els feien competició, alternatives, competicions alternatives, competicions sí. Simultànies, conferències, coses gastronòmiques, excursions. Aquests indis no en veus ni un.
Ells venien el que venien.
Sí, sí. Ells acaben la partida, miren a veure en qui els toca l'endemà, a dormir d'horeta, a casueta, i el dia següent amb el seu entrenador a empullar-se a veure com juga l'altre que tenen que jugar aquell dia. I això és un bucle que es va produint tot el torneig.
Vaja, que
o sigui, poc, no els veus només que de l'habitació.
Poc gaudeixen menjar, de l'entorn no, i de les activitats que se'ls ofereix.
Aquests venen el que venen, sí, sí. Els indis, sí, no venen només que això.
La màxima distinció que pot tenir un jugador d'escacs, ara anem a fer una mica de pedagogia, és gran mestre?
Sí, bueno...
És a dir, gran mestre és...
És que hi ha dues tipologies.
Sí.
L'ELO és el hàndicap, no?
Sí.
Aquest és el que ranquina els jugadors a tot el món. Per exemple, Carlsen té 2.800 i bastant, però vull dir, aquest és l'ELO màxim que té actualment el campió del món i el que li permet arribar a certs tornejos de candidats o el seu caché puja, això li dona l'ELO. Però, paral·lelament, hi ha titulacions honorífiques que són permanents ja, que no es perden mai, que són que quan arribes a un cert nivell d'ELO i has pujat a base de guanyar certs jugadors durant certs tornejos, adquireixes una titulació que és honorífica. I pot ser mestre català, mestre FIDE, mestre internacional, gran mestre, és la màxima titulació.
Uh-huh.
Però són titulacions honorífiques.
Honorífiques.
El que mana realment és l'ELO. L'ELO és el que et permet entrar i millorar el caché teu i accedir, per exemple, al torneig de candidats. Llavors, de candidats, tots són GMs perquè tenen, no perquè siguin GMs, sinó perquè tenen un ELO molt bo, i per això pugen, no? Vull dir, o sigui, lo que ordena i ranquina i valora i permet amb ells presentar-se a la targeta.
És l'ELO més enllà de la qualificació de gran mestre, allò, mestre internacional, que, mestre FIDE, etc.
Sí, està bé, que està molt bé, però que és honorífica, no té més.
Molt bé. En la prèvia de l'Open, doncs, bé, ja sabem que hi haurà 8 grans mestres.
Sí, jo no crec que es mogui més això, aquestes alçades. No,
alguns d'ells, com ens dieu, per sobre dels 2.600 punts d'ELO.
Sí, tenim alguns que són molt bons, que han repetit alguna vegada, i vull dir, són jugadors de molt de nivell, i sobretot de l'antiga Unió Soviètica, la majoria són d'allà, i aquests, doncs, vull dir, donen... Aquest és el que em permet, si tinguéssim molts d'aquests, doncs milloraria la puntuació, un dels factors de puntuació del torneig, i milloraria, doncs, per exemple, coses com per les subvencions que ens donen, la Generalitat i la Federació. Això, una mica, és un temps dins un circuit que ordena per resultats, per una sèrie de factors, i un d'ells és, precisament, l'alta titulació d'aquests jugadors. No?
Vuit grans mestres, com els dèiem, amb un o avall, 12 internacionals, 17 mestres FIDE...
Sí.
En fi,
com... Sí, quasi una quarantena de titulats, que ja és una nòmina bastant interessant.
Això, evidentment, que dona un nivell a l'Open...
Això t'assegura prestigi al torneig i t'assegura una competitivitat, perquè, clar, primeres rondes, com el suís, que tu coneixes també,
sí.
El sistema suís ordena la meitat de dalt amb la meitat de baix, però, clar, això la tercera ronda s'ha acabat. Llavors ja es comencen a trobar entre ells, no?
Uh-huh.
O sigui que a partir de la quarta ronda, ja cada partida és un festival, no? Vull dir, acceptes lluita i vinga.
Doncs vinga, seguim fent pedagogia, Francesc, si et sembla. Què és sistema suís?
El sistema suís és un sistema que permet que molts jugadors puguin jugar amb les mateixes condicions un número limitat de rondes. Clar, si féssim una lliga de 200 jugadors, t'imagines, no? Vull dir, estarien aquí vivint.
Sí,
llavors, el suís permet tallar on tu vulguis, i llavors el que fa és que tots poden jugar amb gent que té la mateixa puntuació i la mateixa expectativa que pugui tenir ell. És a dir, tu ranquines els jugadors i tens els 200 jugadors ranquinats. Però llavors, l'1 juga amb el 101, primera ronda. El 2 amb el 102, i així successivament. Però a més, la segona ronda, hi ha jugadors que tenen un punt, jugadors que tenen mig, jugadors que tenen que no han guanyat cap. Els d'un jugaran amb els d'un, els de mig amb els de mig, i els de cap seguiran jugant entre gent que no porten cap punt.
Uh-huh.
I així successivament, quan estàs a la quarta o quinta ronda, doncs tens gent que té 5 punts, 4 i mig, 4, 3 i mig, 3, 2 i mig. Llavors, clar, sempre jugues amb un que si tu vas molt bé, ell també va bé, perquè té la mateixa puntuació que tens tu.
Cada victòria en la partida és un punt?
És un punt.
És un punt.
I les taules són mig punt.
Mig punt.
Si no guanyes, clar,
sí,
no,
sí.
Et quedes en zero. Llavors, vull dir, això permet, ja et dic, el suís ordena els jugadors, cadascú juga amb gent de seu potencial, i llavors, clar, et va reordenant I tu dius, jo vull fer un suís de 5 rondes. Bueno, no és, aquí hi ha unes normes, tenen que ser de 9 o de 10, mínim 9.
L'Open de Sitges és de 9, no? És de
9. Ha, a partir de 9 pots fer 10, clar, no pots fer 15, perquè llavors tampoc la gent tants dies ja no vindrà, no? Però dius, manament 9 i 10, 12, els que tenen molt de nivell ja, tornejos d'aquests de candidats i, i de molt de prestigi, com per exemple el Weekend Sea, allà a Holanda, aquell que vam anar aquella vegada, que allà feien 12, no? Vull dir, i bueno, doncs vull dir, com et deia, això ordena una mica el tema, no? Vull dir, llavors aquests jugadors, doncs vull dir, juguen durant aquests 9-10 dies i el sistema suís permet que hi hagi una agilitat en els emparellaments i en la competició que asseguri un màxim atractiu i que tots juguin les 9 rondes i que tots puguin tenir aspiracions, perquè clar, si un comença a guanyar punts, jugaran gent més bona, però també està pujant a l'Elo, està pujant per tal, m'entens? Vull dir, o sigui, aquest és el sistema suís.
Hi ha un torneig A i un torneig B.
Bueno, llavors, clar, normalment, quan hi havia només un grup sol, la gent que estava per sobre no li agradava jugar amb gent molt, molt fluixa perquè hauria de fer molta feina per tenir poc rèdit. Llavors, això ja és en forma general, eh? Vull dir, tot el circuit funciona així, eh? I tot arreu. Llavors, hi ha grup A i grup B. Llavors, es fa un tall. Aquí a Sitges seguim les regles del circuit i fem 1950, és a l'Elo Fide, on tallem. És a dir, qualsevol jugador que té 1950 en avall pot triar, potser si no pots anar a l'A. Si ets masoquista, doncs te'n vas a l'A i ja t'ho trobaràs. Si tens 1.800 i t'agraden les emocions fortes, jugant a l'A.
És a dir, perquè ens entenem...
Per dalt no hi ha problema. Per dalt no hi ha problema.
L'organització, és a dir, el Prado fa un tall en un nombre determinat en d'Elo, sí. Però
el
jugador li dona l'oportunitat de dir vaig a l'A o vaig al B.
Sí, el que està per sota de 1950.
Sí.
Si, en canvi, els que
sí,
estan...
Sí, clar, difícilment els que tenen un bon nombre d'Elo baixaran al B.
Exacte. El de l'A són els de l'A, que, sí. És, és, que ja, és el que es busquen, no?
Sí.
I el B, doncs, bueno, sí, compte, si vols jugar amb gent forta, doncs, ningú tira res.
Passa molt, passa poc, això? O normalment el jugador que ha de jugar al B és conscient que ha de jugar al B i difícilment voldrà anar a l'A?
Aquí també hi ha una cosa curiosa,
sí.
Que és que en els Bs hi ha jugadors que els agraden les més fortes i el que volen és jugar amb un tio molt, molt bo, que ara que perdin, però jo he jugat amb aquest, no? Vull dir,
sí, sí.
I jugar, encara que rebin la, sí. Una pallissa...
Volen experimentar una miqueta la sensació
d'enganxar,
sí, sí,
un tio d'aquest.
De jugar amb un top.
Clar. I llavors hi ha altres que vull dir, no, que es van a buscar la pesseteta i llavors diuen, no saps què? Jo estic a 1800, a 1943 i em quedo allà, no? Vull dir, com es fa això? Pues, no puntuant en certs tornejos, perquè l'Elo no pugi.
No pugi.
Però, ojo, com ho fas? Perquè si baixa molt, llavors també perds caché. Llavors, vull dir, això és una estratègia, vull dir.
Mare de Déu.
Això fan molts jugadors que no han arribat als puestos clàssics, no? Vull dir, els puestos bons de prestigi, s'han quedat per allà purulant, i clar, llavors no poden aspirar a guanyar 1.000 euros, però sí que poden aspirar a guanyar millor 200 o el premi del grup B.
Sí, sí, a veure si poden enganxar algun...
300, amb el que són, sí, sí. I algun tram d'Elo, i llavors aquests es queden estopats a 1942, 1940, i allà són cola de león, ai, cola de ratón.
Sí, sí.
Perdó, cabeza de ratón.
Sí, sí.
Cabeza de ratón, cola de león.
És allò que no avances mai, però tampoc baixes molt.
No, llavors estàs allà i aquest sí que encara estàs en la frontera, i llavors dius, en el B,
vaja,
igual
curiós,
rasco algú.
És curiós, és curiós.
En el B rascaré algú, sí, que en l'A, sí, 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 de cap manera rascaria. En contradicció amb uns altres que, no, hi ha els diners, jo vinc aquí, tinc petit partit.
En fi, una miqueta francesa, el que deies, vull dir, hi ha de tot. Hi ha el és que ve a guanyar, el que...
És un món, sí, és sí. Un món que és molt curiós, molt curiós.
Molt bé, hem parlat dels jugadors indis, però hi han darrerament hem observat que hi ha jugadors també de Sud-amèrica. El jugador de Sud-amèrica,
sí,
també...
Sí. Diguéssim que el mercat sud-americà,
el mercat sud-americà
sempre ha estat allà, eh? Vull, sí. Dir, i és molt competitiu, eh? Vull dir, Colòmbia, Perú...
Bé, de fet, l'últim guanyador és peruà, és...
Jorge Cori, sí.
Sí, sí,
un tio molt bo, molt bo, un xico molt bo. I la seva germana, que també és molt, molt, molt bona, no arriba al nivell d'ell, però bueno, millor que no te la trobis jugant, perquè juga molt bé, juga molt bé. Però ja dic, Perú és una potència, Colòmbia és una potència, Argentina és una potència... Brasil depèn de la fornada d'aquell any, però en realitat, en general, el mercat sud-americà és el bo. I parlo del mercat sud-americà, abans dels estadounidens i canadencs, aquests tota la vida que han sigut, a base de quantitat tenen qualitat. No?
I vaja, no podem obviar tampoc la presència dels jugadors de la penya.
Bueno, la penya aquest any, nada menys que té, si no m'equivoco, quasi una quinzena de jugadors.
Déu-n'hi-do.
Vull dir, molts procedents de l'escola d'escacs, que tenen ja un power, no? Tenim allà una sèrie de jugadors, l'entre ja la Martina, que te'n recordes de l'any passat.
Sí, jo ara tinc aquella sensació, Francesc, que l'escola ara està en un moment...
Àlgid, sí, sí.
Diria que immillorable,
sí, sí,
està en fall. A veure,
sí, sí.
Tot és millorable en aquesta vida, però...
Està en bon camí, vull dir, l'únic que hem de fer...
Veiem que la presència dels joves jugadors de la penya en els tornejos que s'han anat jugant, doncs s'han fet magnífics resultats.
Sí. Ara, per exemple, hi ha...
Ja deies la Martina, el Martí Marín...
Martí Marín, el Leo Garner...
El Leo Garner també, un altre gran valor...
I els, per exemple, també hi ha els Moya,
el Bernat.
El Bernat i el, sí, sí. I el Amadeu.
Sí.
Tenim jugadors destacats que vull dir que van destacant molt i van millorant, i aquests han de ser el rei nostre, vull dir que esperem. El que passa és, clar, entre el primer d'ells, que té 14 o 15 anys, i els altres, aquest és una excepció, perquè hauríem de parar 13 anys, una cosa així, i el primer sènior, que té 50 i pico, és que tenim encara un ball de làgrimes allà que hem d'anar omplint, no?
Sí.
Hem d'esperar. Jo que hem de fer, l'aposta nostra és la penya, és l'escola.
És a dir, ara hi ha una bona llavor, però...
És lent, no és fàcil.
Clar, hi ha aquest camí
després, també ells
entre l'edat que tenen i l'edat que els permetrà ser sèniors.
Després estan en una edat ara que ara els escacs els apassiona, però aniran creixent i tenen 10, 12, 14, 15 anys, 16, i poden passar coses. Són molt joves, que se'n vagin a un altre esport,
sí.
Que tinguin una noieta...
La vida els oferirà altres al·licients.
Alternatives. Llavors, la mateixa vida acabarà seleccionant l'espècie, i acabaran els 20, i quedaran els dels escacs.
Sí,
doncs
sí.
Jo no sé dir-te ara quants d'aquests...
Home, els que quedin seran els...
Aquesta llavor que volem.
No diré els bons, perquè evidentment...
No, seran bons com els altres, però hi ha gent lo suficientment fidelitzada com perquè ja sí que es quedin a la penya i siguin el relleu. Mm. Pensar que ara dius que ja tinc ara, no sé, 15 jugadors entre 10 i 12 anys, ostres, que això és un potencial tremendo. Però quants d'aquests 15 jugadors estaran encara operativament disponibles i fidelitzats quan tinguin 20? No ho sabem. Mm.
Les coses, evidentment, no passen perquè sí o per casualitat, tot i que puguis tenir un percentatge petit en aquest sentit, no? Però com dèiem, el fet de que ara la penya francesa disposa d'una bona escola és precisament per això, perquè s'ha treballat el tema escolar.
No, i és fonamental, eh? Vull dir, jo penso que un club que no tingui una bona escola, que no es nutreixi de la base, és pan per hombre per a la mena.
Exacte.
Vull dir, els èxits no són immediats.
Pots tenir un magnífic present per un desastrós futur.
Exacte. Sí, els èxits no estan garantits, però vull dir, la camisa aquest. Mm. Potenciar l'escola, millorar-los, formar-los i que vagin...
I tenir una cosa que es diu paciència.
Bueno, això és la mare de totes les virtuts, no? Vull dir, paciència i constància. I constància també, no te la deixes, eh? Mm-hmm. Constància. Ara tenim una escola molt, molt, molt maca, estem sobre els 80 jugadors, més o menys. Alguns d'aquests tenim uns quasi 40 per ahí que poden estar fitxats, que juguen competició oficial, que són bons números, com per anar-los cuidant i anar deixant, formant-los i anar esperant que vagin madurant.
Parlant d'aquests més joves valors, Francesc, crec, si m'equivoco, m'ho dius, que l'any passat sembla que vareu pensar en poder fer un Open infantil. Va ser així?
Sí, el que passa és que l'Open infantil ara no el podem fer dins de l'Open,
sí,
perquè tenim altres problemes. Per exemple, no es pot fer... Ara seria molt llarg d'explicar, però vull dir...
Tenim temps, eh?
Sí? Ah, doncs llavors m'explico. El fer-ho al dematí,
sí,
el fer-ho al dematí vol dir que els pares, que els nens van amb els pares, si el pare juga, té que venir a jugar a la tarda i a més al dematí a veure com juga el nen. Si el nen, si el pare no juga, encara pitjor, perquè el nen té que venir sol i no pot ser, té que venir un pare que s'ha d'esperar allà pacientment, vull dir, que acabi la partida i se'n vagi. M'entens? Vull dir, quan a la tarda sí que poden jugar entre ells, no? Vull dir, o sigui, pare i fill, si és que venen.
És a dir, parlem aquí d'una incompatibilitat familiar.
Familiar, sí. Aquest és un problema. El problema són els diners. Vull dir, clar, fer-lo al dematí vol dir que l'àrbit, ha d'haver-hi un àrbit al dematí que pugui venir, amb el qual encareix el pressupost. Vull dir, després també, per exemple, temes d'ELO. Vull dir, com seria un torneig vàlid per ELO FIDE, doncs també el cànon FIDE també és una cosa que s'ha de pagar a la FIDE per cada jugador inscrit, també encariria. En fi, hi ha una sèrie de problemes, ho vam estudiar, hi ha una sèrie de problemes...
Sí, per això t'ho preguntava, no? Una veritat, perquè el fil d'entendre que ara esteu en un bon moment a nivell d'escola, si això us havia pogut fer sorgir de nou la idea aquesta de...
Bueno,
de
fer... és una idea que no m'ha aparcat mai. O sigui, nosaltres tenim la idea de fer una competició que dins del marc de l'Open Internacional pogué encabir un Open infantil. Uh-huh. O sigui, que seria un grup C, per entendre'ns.
És a dir, està allà, això, eh?
Això està allà, això està allà, latent.
Està al núvol.
Això està al núvol, i esperem que ho puguin baixar, però hem de fer números, ens hem de mirar en calma. Uh-huh. Però això, de cap manera, limita el que ells puguin jugar. Perquè ara, per exemple, aquest any hem fet el Calcolín hem sigut una subseu de les quatre que han hagut a Catalunya, perdó, de les tres que han hagut a Catalunya,
exacte,
un ha sigut
sí,
Sitges,
sí.
I una, bonic, ja s'està internacionalitzant, hi ha una França que també ha hagut aquest any, eren quatre una França i tres de Catalunya. Doncs pues nosaltres hem una d'elles, hem classificat gent, la subseu de Sitges, que era no només era els de Sitges, no, totes que hi havia pel voltant i que han pogut venir a jugar aquí a Sitges, la va guanyar en Sitges del Martín Manmarín. Vull dir que tenim jugadors ja, vull dir que també juguen competició cada setmana pràcticament, vull dir que a la mateixa escola també juguen competició, vull dir que no fem un Open infantil o no fem un grup C a l'Open de moment, per conjuntures que ara s'ha d'estudiar a fons, sí, no limiten ni molt menys que es puguin competir al més
la seva activitat,
nivell,
evidentment.
Al més al nivell. Uh-huh. Però juguen al Campionat de Catalunya d'edat, juguen al Campionat d'Espanya, ara han anat a Salobreña una altra vegada, Campionat d'Espanya, tres jugadors, i el Martí Marín, per exemple, pues, ha fet un paper destacadíssim. Uh-huh. La Martina també està molt bé, i el Bernat, vull dir que són jugadors que ja s'estan codejant, ja s'estan habituant a jugar campionats d'alta competició. Vull dir, clar, llavors tot això d'aquí, doncs, vol dir que ells els tenim vull dir, entrenats i rodats i competint.
A nivell llavors,
el fet de fer-los sí, aquí venir aquí Sitges o no, té altres factors, que és el que hem d'estudiar i que aquest any no hem pogut encabir, però ja et dic, no descartem poder-ho fer.
Entesos, Francesc. Et volia preguntar, a nivell d'escola, Sitges, la penya, estaria en un top?
No, jo crec que no. És una escola que té, jo crec que té molt bona salut, però hi ha encara llocs com Llinars, llocs com Barcelona, que hi ha la cadena, el PNPO, hi ha alguns que tenen a base de monitors i anys per endavant de nosaltres.
Però anava a dir, entre els 5 primers, per exemple? No?
Jo crec que diria entre els 10 primers.
10 primers,
home. 10 primers, sí. 10 primers serien més adient.
D'acord.
Vull dir, nosaltres volem arribar, però clar, no és fàcil, no? Vull dir, perquè jo necessites ja una estructura de monitors, una estructura d'espais, que també d'hores, de dedicació. Clar, vull dir, clar, que també pensa que els nens, vull dir, a Barcelona, per exemple, no tenen problema, però aquí n'hi ha més en allà, perquè hi hagi una escola que creixi. Imagina, jo no sé quanta gent deu viure, per exemple, per allà a Maragall, però clar, allà, que hi ha un club, també hi ha quantitat de nens, perquè de la quantitat ve la qualitat. Mm. Vull dir,
clar, de tants nens...
Clar, vull dir, llavors, una escola, a Barcelona tenim una escola, no sé, de 150 nens, doncs és realment factible. Mm. Aquí a Sitges no hi ha tants nens, aquí, vull dir, que puguin acabar a la tarda i venir...
La població és la que és, vull dir.
I es dediquin als CACs, vull dir, clar, això també ens limita, no? Vull dir, vull dir, però clar, bueno, dintre de la nostra limitació geogràfica, diguéssim, no? Sí que volem que l'escola creixi, vull dir, però estem en desavantatge en clubs com el Traspeons de Barcelona, els clubs, tots els clubs de Barcelona, vull dir, estem amb mancança respecte a ells.
D'acord. Després, per acabar, Francesc, donarem quatre dades més de l'Open, que arrenca dilluns de la setmana que ve, el 22.
Sí.
Però bé, ja que t'he preguntat sobre el tema de l'escola, et pregunto també, si et sembla, per la temporada que ve. Quins plans té la penya per la temporada que ve?
Bueno, la temporada que ve, precisament, ha sigut la penya, la temporada que ve serà, ha hagut un dia molt trist i un dia molt il·lusionant. Ha hagut un dia molt trist perquè tu saps que està en interinitat els últims 3 o 4 temporades amb una categoria molt bona, amb un equip no tan bo, perquè no hi ha manera mai de poder juntar els 10 jugadors, només hem pogut juntar els dies que havia playoff i llavors hem guanyat, però si no, hem patit durant 3 o 4 anys moltes baixes, en el sentit no de llista, però si a l'hora de venir no venien, per diferents motius. La qüestió és que tenien que desvestir l'equip B per intentar vestir l'equip A, que no aconseguien tampoc, i això era una cadena que feia que ni l'A pogués presentar una llista competitiva, ni el B pogués presentar, ni el C,
clar,
amb la qual cosa hem estat a punt de baixar els tres. Doncs ja se'n van pels pèls esportivament, però això era, hem de fer un punt d'inflexió, així no podem anar enlloc.
Crec que t'ho vaig preguntar l'últim cop que vam parlar.
Sí, hem
de fer un plantejament. L'heu fet, aquest plantejament.
Hem fet aquest plantejament. I
heu arribat a una conclusió.
Amb una gran tristesa, creiem que ens hem de refundar. És a dir, el primer equip, tal com està, no pot competir aquesta categoria.
Estem parlant de la primera divisió.
Primera divisió. No tenim jugadors per jugar a primera divisió, perquè el que està en llista és una llista fictícia, i això s'ho troben un any rere un altre any, no pot ser. Llavors, a més, hi ha dos que han plegat, dos que venien habitualment, per tant, sí que ja no hi ha volta atrás, i aquest eliminarem aquest equip, quedarà eliminat. Llavors, l'any que ve hi haurà el que ara juga el segon equip, serà el primer equip, els que han quedat. El segon equip...
Que jugarà a la segona divisió.
Que jugarà a primera provincial.
A primera provincial, sí, d'acord, si entesos. Correcte.
El que està a segona provincial, que fins ara és el tercer equip, passarà a ser el segon equip.
Val.
Llavors, entre els jugadors que quedin, sèniors, perquè així com l'escola té una gran salut,
val,
o sèniors no tenen tanta salut. Llavors, som els que som i cada vegada quedem menys. No?
És a dir, entre tots els jugadors que queden sèniors, s'han de fer dos equips.
Llavors farem un altre equip per sota, a tercera divisió, que donarà creixement i cabuda als jugadors destacats i també per edat que no poden competir a la categoria sub-12, i aquests competen en aquesta, amb la línia de seguir projectant l'escola. Sí, llavors vull dir, és el que dèiem, no? Vull dir, avui és un dia molt trist, em deia un company de junta, avui és un dia trist, però jo li vaig dir, però a la vegada és esperonant, acaba un cicle. Els clubs tenen cicles de la vida, no?
És allò que diuen a vegades, Francesc, que es necessiten fer dues passes endarrere per fer-ne una de gran endavant,
una
no?
Una de gran endavant.
O una de gran endarrere per fer dues... Sí, no sé ben bé com va, no? Però, sí, però en qualsevol cas...
A vegades cal tirar
enrere per avançar.
Per poder el salt més gran, no?
D'acord.
Llavors, nosaltres ara, en totes les tristes del món, el Sitges no està a primera divisió. Però és que allò era una quimera. No,
ja.
Allò no era real.
Era un patir constant cada temporada.
No, llavors ens estimem més començar de començar, no de zero, perquè no estem a zero,
sí,
menys, però vull dir, tornar a començar i tornar amb noves il·lusions i, això sí, donant camí a córrer, a recórrer els jugadors bons de l'escola.
Això tard o d'hora...
Té que donar fruits.
Sí.
És la nostra aposta, no?
Tard o d'hora...
Tenim jugadors com...
Que ningú descarti que la penya tornarà a tenir un equip a la primera divisió.
Són cicles, vull dir, la vida es passa esportivament i a la vida també es passen cicles, no? Vull dir, tu culmines un i has de tornar a començar un altre, vull dir, això és el mateix. Ara nosaltres el que volem garantir, bé jugaran amb els equips que hagin de jugar, ja ho estudiarem, però hi ha jugadors com l'Amadeu, Moya, el Bernat, Moya, el Martí, Marín, la Martina, Lázaro, vull dir, una sèrie de jugadors que se'ls queda petita la categoria sub-12 i per la seva projecció, pel seu futur, és necessari que facin un salt, però no un salt a l'abismo, quan els tenen que portar el segon equip o el primer. És una cosa raonada, eh?
Ja.
I estructurada, m'entens?
Un procés més natural, vull dir que no sigui...
Tindran, per exemple, millor el segon equip, ara a tu que demori, però millor el segon equip que el que serà el segon equip, però millor reservem un tauler o dos per aquests jugadors.
Per aquests nanos.
I això no ens importarà tant el resultat, sinó que aquests jugadors es vagin foguejant en gent bona, per exemple, no?
Sí, sí.
Tindrem un tercer equip únic i exclusivament per jugadors procedents
de l'escola,
que ara ja no poden competir per edat o perquè ja...
O per nivell.
Nivell. Vull dir, i sempre et dic, farem aquests dos passes enrere per fer el salt, vull dir, el farem tenint en compte molt l'aposta que fem de que l'escola sigui realment...
Una mena de trampolí, no?
Sigui una mica perquè es puguin anar creixent raonadament i que vagin progressant i que vagin mirant, no?
Sí, una mena de trampolí, però que, evidentment, fent la comparació, que la piscina no sigui molt fonda.
No, que no fonda, sí. I que no es trenqui la barra.
I que no es trenqui la barra a l'hora de fer el...
Amb ordre,
de fer el salt.
Dintre d'ordre, no?
Molt bé. Bé, doncs, tot això la temporada que ve, però tornem a l'Open, gairebé per anar acabant, Francesc, que comença el dilluns.
Sí.
Hem de recordar que les partides es jugaran per la tarda, a partir de les
4:30. Aquest any no hi ha ronda doble, per tant, totes les jornades es juguen per la tarda, a partir de les 4:30, excepte l'última, que per raons lògiques, però no acabem molt tard, l'avancem una hora, el dia 30.
Sí.
Les demés començaran a les 4:30, al Casino Pep Prado, ja no només a la sala del teatre, sinó que a més, amb una o dues sales més, ja veurem, depèn de les il·lusions que acabin tenint aquest any. I bueno, doncs vull dir, estarem allà cada tarda a disposició de que tothom que pugui venir, l'entrada és lliure, evidentment.
Perfecte.
Pugui gaudir amb silenci, això sí, de
veure
com juguen aquestes fieres que venen de fora.
45a edició de l'Open Internacional d'Escacs a Vila de Sitges, el Prado que viurà doncs aquests dies intensos de bons escacs, d'escacs de nivell, i n'hem pogut parlar un any més amb en Francesc González.
Molt agraït de que ens acolliu.
No, ja saps que... podeu venir quan vulgueu. Que vagi molt bé, Francesc.
Gràcies.
Moltes gràcies. I
quedem al desembre, quan abans de començar el Sunway.
Sí, perquè clar, al desembre tindrem ja una nova edició del festival.
Sí, sí, ja la sisena, vull dir que ja, sí, sí. Se m'ha acabat ahir, no?
Un altre, n'ha de dir, sí, gran esdeveniment que...
Allò són palabres majores,
sí,
ja.
Sí, allò ja és...
És una altra història. Allò és un festival.
Molt bé.
Nosaltres tenim ara aquí a l'estiu un torneig que vol anar cap a ser... un festival parcial, però un festival, per les peticions que t'he explicat abans, i allò és un festival àmpliament consolidat.
Molt bé.
Allò ja va com una moto.
Perfecte. Francesc, gràcies. Salut.
Gràcies a vosaltres. Gràcies.